La nostra música.
La nostra música.
La nostra música. Presentat i dirigit per Joaquín Castaño.
Salutacions i benvinguts a un nou programa de La nostra música, on quinzenalment tenim com a convidats grups o cantants de la nostra comunitat, o afincats en ella, ja canten en valencià o en altre idioma. Avui tenim el plaer de comptar amb Abraham Ribas, músic i autor de cançons que ve de Xàtiva. Parlarem, com cada entrevista, dels seus orígens, trajectòria i projectes musicals. Sense més preàmbuls, anem a les preguntes. Això sí, i com ma mare m'ha ensenyat, siguent educat i saludant el nostre convidat d'avui. Molt bon dia, Abraham Ribas.
Hola, molt bon dia, Timo. Un plaer estar amb tu.
Encantat, un plaer de que mos hagis visitat. Anem a començar amb les preguntes i amb l'entrevista d'avui. Conta'm els teus inicis en la música i altres experiències musicals i el teu primer encontre en i amb la música. Per què música i no un altre art?
Bé, doncs no ho sé. La veritat, la música, des que era ben xicotet, va arribar a la meva vida d'una manera natural. Jo he estat visquent en molts pobles. Un d'ells va ser Bétera, on hi ha una arrelada tradició de bandes. I ja a l'escola vaig entendre que aquell era un poble per a ser músic. I va ser ahí que vaig començar a estudiar, en l'escola de la banda. I d'allà que he anat jugant en altres estils, d'una manera autodidacta. I després, doncs, no ho sé, col·laborant i integrant-me en diverses formacions locals de rock, de pop, fins i tot de New Age, no ho sé. He anat jugant i ja els darrers anys el que m'he dedicat és a acompanyar bàsicament altres artistes com Òscar Brits, Carles Pastor, Miquel Gil, etc. I d'ahí ve la meva escola. Diguem-ne que el que faig veu d'aquests últims referents.
Qui forma part del teu projecte? Vas acompanyat de músics, d'altres músics, en els teus àlbums i en els teus espectacles o concerts? Eres tu i el teu instrument?
Bé, mira, des que vaig començar a fer cançons de manera pública, diguem-ne que vaig començar a presentar-me com a cantautor, he passat per unes quantes fases, no? Jo vaig començar amb un projecte que es podia defensar a soles, tocant el teclat i cantant. I després, en l'àlbum del 2017, que van gravar sota la producció de Josep Batucci, més conegut pel nom artístic d'Ona Nua, ell va ser principalment el principal col·laborador, que va tocar guitarres elèctriques, bateria, cors, se'n va encarregar de la producció juntament amb Toni García, que també és responsable d'altres gravacions com Carles Pastor o Òscar Brits. Però, clar, després d'aquesta experiència, que va ser el disc Cançons de la roba estesa, He tornat a simplificar-me un poquet i de moment estic gravant les darreres publicacions, les grave jo en casa, tocant tots els instruments. I la veritat que estic en un moment d'impàs perquè estic dedicant-me a una altra professió i de moment no n'hi ha presentacions a la vista, tampoc estic massa neguitós per fer-ho.
Per què en el seu moment decidixes ser autor de cançons i no un altre estil de música?
Ah, bona pregunta. Jo la veritat és que m'he format com a músic en un ampli ventall d'estils, no? Producte d'haver estat tocant rock, així, jazz en algunes formacions. De vegades passava també per la nostra vida, parla de nostra vida perquè sempre he estat en un cercle de músics que s'ha dedicat igual que jo a preparar presentacions d'altres artistes, a preparar repertoris nous i, no ho sé, coneixíem un artista brasiler i preparàvem una petita gira de presentació de música brasilera. És a dir, jo un poquet he après un poquet de tot i les cançons sempre han estat part del que a mi m'agrada fer, però diguem-ne que era com una activitat més privada meua, no? I va ser arrel de començar a tocar en Oscar Brits, seria pel 2004 o el 2005, que vaig veure que era possible fer cançons. Home, ja sabia que era possible fer cançons, però va ser quan em van vindre moltes ganes de fer-ho en aquesta llengua en la que vivia, que és el valencià. No sé, sota l'ombra de gent tan bona com ell, per exemple, que exemplifica que es pot fer una música excel·lent i riquíssima en la nostra llengua.
Per què l'ús del valencià en les teues cançons?
Doncs mira, és una decisió d'amor. és curiós. No és, el valencià no és la meva llengua materna. Jo vinc d'una família en la que, com moltíssimes altres, els iaios deixaren de parlar en valencià els fills i, per tant, en ma casa ja no es parlava en valencià. Com a molt es sentia Lluís Llach, no?, els diumenges de matí, l'equip de música. I era l'únic contacte en la llengua catalana, però jo he estat tota la vida parlant en castellà fins que vaig conèixer la que és ara la meva actual parella. Ja portem vora 15 anys convivint. El valencià sí que és la llengua materna d'ella i des que estic en ella és la meva llengua també del dia a dia. Diguem-ne que ara visc en valencià i el fet de cantar en valencià és perquè saps que no... Que és, a mi em sembla que si no cantava en la llengua en la que vivia faltava com un element d'autenticitat, no? El que fas. Jo he passat com molts altres músics per fer cançons també en anglès, en totes les limitacions que allò comporta, i quan vaig començar a cantar en valencià, no ho sé, vaig notar que ressonava, música i la lletra ressonava i que ahí podia fer alguna cosa que em creia a mi mateix, que ja no era només un joc, no?
Quan, com i per què naix el teu projecte musical com Abraham Ribas?
Mira, la primera volta que vaig editar alguna cosa, que va ser un disc molt casolà, que es deia L'Art de Glau, que era perquè estava a punt de ser pare, i no ho sé per què, en aquell moment em va vindre de gust també mentre esperàvem recopilar allò que estava fent i presentar-ho en forma d'una espècie d'àlbum que no tenia gaires pretensions i era com una manera de ser pare també d'aquestes altres criatures, no?, que són les composicions musicals.
Quines fonts e influències o referències musicals has tingut i tens en aquest moment?
Bé, són prou variades i la veritat és que van i venen en el temps, no? Jo vaig començar en un batiburrillo de música clàssica quan era més jove, música clàssica, jazz, new age, fins que vaig trobar qui em va alfabetitzar en altres estils més moderns, començant pel rock. I va ser ahir també quan vaig entrar en contacte en el format de la cançó. Sobretot m'ha influït molt en l'àmbit de la música moderna i popular dels Estats Units, per exemple, el David Crosby, dels Crosby, Stills and Nash, la Joni Mitchell i gent així, no?, que fa una musiqueta que es pot considerar popular, però alhora és una mica especial, té elements de llibertat. I després, així com ja t'he dit, va ser que vaig començar a tocar en Oscar Brits, que em va retornar aquest interès per la cançó, redoblat per la possibilitat de fer-ho en una llengua intel·ligible, no? Per a mi. I sobretot, així d'artistes propers, m'ha influenciat molt en l'Oscar Brits i fins i tot darrerament també Josep Batusi, Dona Nua, que va gravar un disc fabulós en el que vaig tindre el plaer de gravar. Així que tinc la sort de que les meues últimes referències són gent en la que he pogut col·laborar i de la que he après en primera línia, no?
Ara continuem l'entrevista parlant de les teues cançons i àlbums que tens fins ara. Quins són els missatges i les lletres de les teues cançons i comentes algo sobre les cançons així més destacades teues o que creus que puguen ser representatives teves?
Bé, doncs, com fa relativament poc temps que em prenc això com, de manera seriosa, evidentment ha evolucionat molt, no?, el que jo he volgut fer en les cançons, és a dir, què significa per a mi una cançó. Per exemple, puc contar-te així ràpidament, no?, en el primer disc que vaig publicar, en l'Art de Glauc, jo estava en la fase d'aprendre, no?, els rudiments de l'ofici de cantautor i un poquet com assumint aquests rols que estan assignats popularment a la figura del cantautor, és a dir, intentava fer lletres en un missatge molt clar, molt polit, en allò que fan els cantautors, que és intentar posar algunes veritats en les cançons i creant missatges tan redons com fos possible i en un missatge tan clar i tan positiu com fos possible. Però després, a partir de cançons de roba estesa, per exemple, la cosa va canviar un poquet. Vull dir, vaig deixar d'intentar fer d'una manera conscient cançons en cap missatge. Vaig començar a contar simplement experiències i punts de vista personals de les que jo poguera parlar, fins i tot si no eren massa rellevants. Vull dir, al final també el missatge competeix en una lletra, competeix el missatge i la forma, no? Vull dir, el missatge pot ser important, la forma també condiciona molt el missatge i al final te n'adones que d'un esdeveniment molt personal i molt poc rellevant per a la gent pots fer també una lletra ben bonica i que per la simplicitat també pot connectar en la gent sense necessitar d'anar a fer grans o missatges massa, amb massa vocació d'universalitat. I últimament, per exemple, el que m'està passant és que en les lletres estic deixant-me una miqueta més d'anar... Vull dir, estic començant a donar forma a lletres que parteixen d'idees molt diferents, fins i tot una mica contradictòries. Jo sempre viatge en un quadernet i vaig fent una quarteta així, una frase per allà, i estic començant a fer lletres que no van tant per recrear un missatge, per reconstruir un missatge, sinó simplement per jugar en les paraules i jugar en idees que venen d'ací d'allà, un poquet no volent ser massa perfeccionista. No sé si m'explique bé. Del castell del meu anterior EP, que es deia Sobre els muscles d'algú que potser tremolava, perquè és una cançó prou luminosa. La van gravar també de manera casolana, però en Vilanova i la Geltrú, allà a Catalunya. La gravaren per un premi de cantautors que vaig guanyar allà. I parla sobre els castells, els castellers que tenim tant així a Xàtiva com a Castelló, com més al nord de Catalunya, com una manera de parlar de les coses que ens uneixen, ja no territorialment, sinó que té moltes lectures. És com una espècie de cançó d'amor molt subtil i molt amagada sota aquesta analogia del castell humà, no? De fer un castell amb mans, braços i peus.
Vist el món des de cinc.
cançó de les que hagis fet que més satisfacció t'hagi donat fer-la?
Sí, per exemple, quan va néixer el meu fill, que va ser quan vaig gravar el segon àlbum, Cançons de la roba estesa, precisament el títol del disc ja dona pistes, no? Eren cançons d'un moment en què a casa n'hi havia roba estesa, n'hi havia una criatura nova i jo estava intentant revisar tots els meus pensaments per saber què explicaria, no? Aquesta criatura sobre el món, sobre el que jo sé del món i també del que jo no sé. I, per exemple, una de les cançons més rellevants d'aquest disc pot ser la cançó que du per títol Roba Estesa. És una cançoneta que el que ve a dir, per exemple, és que era com una exposició d'intencions en la que jo em plantejava no amagar res al meu fill conforme anava creixent, precisament pel valor que tenen els nens i les nenes, no? de futur, de no amagar-li res. I venia a dir això, no? Que davant de la roba estesa no hem de callar res, i abans que sé que la roba estesa, conscient de que quan creixem entre mentides, tabús, etcètera, tot això al final acaba consolidant-se i formant-nos de la manera que som, no? Tan millorable i de vegades tan conformista. Però n'hi ha altres, també n'hi havia una cançó que vaig escriure per al meu iaio, que es diu El iaio deixa de fumar, que m'agrada molt precisament perquè té una càrrega emotiva important, no? No ho sé, sempre n'hi ha darrere d'una cançó meua alguna cosa que a mi m'importa. Tot i que entenc que no sempre ha d'importar-li a l'altra gent. Correcte. Però de moment funciona, i moltes de les cançons que jo penso que no, possiblement no són molt comprensibles per a la resta, sempre hi ha algú que em diu que li agraden molt, no?
Cosa que m'alegre. Com definiries o com explicaries breument el teu procés d'inspiració i el teu procés de composició?
Bé, no ho sé, no és res massa romàntic ni bonic de veure, la veritat. Vull dir, això segur que ho diguem tots els músics, no? En realitat, els nostres processos són tan pragmàtics com qualsevol altra professió en la que n'hi ha una certa creativitat i n'hi ha una gran càrrega de resolució de problemes. Vull dir, de dir, vull dir això, però no ho puc dir perquè no em cap en l'estrofa i per tant vaig a deixar-ho fora i vaig a dir una altra cosa. I el meu procés... Home, sí que ressenyaria que és un... no és, per exemple, com altres autors, que les ve la inspiració i s'asseuen i escriuen la lletra i mireu, acaba de néixer aquesta cançó que parla d'això que està passant ara i ara vos la tocaré, sinó que jo, com ja t'he explicat, vaig sempre en un quadern de notes al darrere i ja vaig pel vuitè o el... i el que vaig fer és vaig escrivint un tros i després en el mateix quadern faig la llista de la compra i escric coses del treball i el que faig és que sempre tinc músiques esperant a lletres i sempre tinc lletres que s'estan fent al llarg del temps. I, vull dir, jo quan acabo una lletra, segurament és una lletra que les primeres paraules les vaig posar fa 3 anys i en un moment donat l'he retomat i l'he acabat quan ha casat en una música. Jo mai no considero que tinc una cançó fins que no tinc la lletra tancada. Això sí que... Vull dir, a mi quan se m'acaben les lletres és un moment de... Quan se m'acaben els trossos de lletres, eix és el moment de crisi.
Parlant també teu treball o els teus treballs fins ara han sigut autogestionats o tens un estudi de gravació fidel i un productor que estiga aconsellant-te? Si consideres bàsica aquesta figura o eres tu mateix el teu productor?
Home, és bàsic la figura del productor. El que passa és que en els dies que corren, amb la informació que hi ha a l'abast de tothom, molts músics el que estan fent és assumir la figura de productor, però no per altra cosa, sinó perquè també els músics sentim els discos de la gent que ens agrada, no només des del punt de vista musical, artístic i literari, sinó que també comences a escoltar els discos des del punt de vista de la producció. És a dir, jo escolte, per exemple, un disc de d'Oscar Bridge, l'últim disc d'Oscar Bridge en el que no he participat, i primer al·lucine, per exemple, en les cançons, però a la segona passada ja estic pensant en si se li nota la compressió, mira que bonica la reverb, fixa't quina tria de sons, o... Vull dir, al final, saps què passa? Que els músics, des de que ha caigut aquesta indústria dinosàurica de la música que tenia els artistes com a éssers que només pensaven en les muses, també hem començat a jugar en totes les tasques perifèriques, no?, de l'ofici. I el que faig jo és que tinc un ordenador que té 20 anys, una targeta que en té 15, una targeta de so, xicoteta, segurament com la que tindreu vosaltres per a fer aquestes coses, i el que fas és jugar en el material que tens de la major manera possible. Jo, per exemple, des de que ja estic començant a gravar-ho tot des de casa, assumís que no va sonar amb la mateixa qualitat que un disc gravat en un estudi professional, però que també vaig a poder gravar les meues millors interpretacions, perquè estic a casa, és un lloc íntim en el que jo puc invertir tot el temps que puga. Ho tinc sempre a mà. No, és una cosa que moltíssima gent la fa, ja no és una raresa.
Com definiries o com creus que ha sigut, des dels teus inicis, l'evolució d'Abraham Ribas com a músic?
No ho sé, jo crec que el que m'he dedicat a fer és un poquet a tastar una mica de tots els rols que hi ha, no?, al voltant de la música. Jo he après molt d'acompanyar a gent. He tingut etapes molt llargues d'anys d'estar estudiant tècnicament els instruments, no?, que tocava, d'estudiar molt de piano, d'estudiar molt d'instruments de vent. Quan tocava en Oscar Brits estava també tocant flauta travessera, saxofó. Però, clar, tampoc m'he endinsat en un d'aquests camins de manera massa profunda, vull dir, he preferit saber de què va cada una d'aquestes coses i anar trobant el que més m'interessava en aquests moments. El que més m'interessa és precisament això que estic fent, doncs jugar en les meves pròpies cançons i gravar-les sense més ambició, no?
Parla'm d'algun projecte que tingués en ment o que estigués entre mans ara.
Sí, ara mateix acaba de publicar un EP que es diu Les capitals la són la vena, que és una gravació que vaig realitzar entre el confinament i l'estiu de la nova normalitat aquesta, com li solem dir, i del que estic molt content, perquè, no ho sé, són unes cançons que no tinc pensat presentar. És a dir, que m'ho vaig plantejar des del primer moment com una mena de gravació en la que podia fer el que volguera, i em vaig concentrar en fer una música molt, molt intimista i a la mica una miqueta rara, no? Jo ho explico com que són cançons de sofà. He tornat a fer alguna cosa que feia quan era adolescent i estava en pisos compartits i feia música rara pel gust de fer-la en el sofà, en la guitarra, i jugàvem molt en ella, en les possibilitats dels ritmes, els acords, i jugant molt en les veus, no? El resultat és que ha quedat un àlbum curtet de 5 cançons, així, per a mi molt especials, que m'agraden molt. I no res, el que he fet és publicar-la en xarxes. Ja t'he dit que ara estic treballant de mestre, no tinc pensa tornar als escenaris com està la cosa, de moment. I el que sí que m'estan venint ganes és de, ja quan siga possible, tornar a gravar un àlbum més llarg, per exemple. Ja he parlat amb alguns dels músics amb qui m'agradaria fer, i tinc les cançons per ahir rodant. Algunes les queda algun trosset de lletra, algunes les queda un poc de música. No ho sé, sempre estic així, no? Pensant en què podria fer en el futur.
Que n'hi ha molta qualitat, tant d'autors de cançons com altres estils fets així en la nostra comunitat, correcte?
Sí, n'hi ha una qualitat molt gran, no? Jo sempre vull pensar que allà on vaig és, vull dir, les persones fan això, no? Intenten fer el millor possible i ara en l'era de l'internet, que qualsevol pot polir-se tant com puga, no? Vull dir que no és com fa, com el segle passat, que igual no arribaven els discos a algun lloc, no? Vull dir, qualitat n'hi ha de sobra, no? El que passa és que, el món de la cultura en València, o potser en l'estat espanyol, no? En conjunt, és una selva difícil.
Quin festival i col·laboració tens en la retina que te s'haja marcat i digues, este no m'oblidaré mai, i algun somni musical que tingues o vulguis complir?
Ah, doncs, home, jo he tingut la sort que en els projectes en els que he col·laborat em sent identificat al 100%. A mi m'ha marcat gairebé tot el que he fet, vull dir, fa molts anys que no em claven coses en les que em sent una miqueta aliè, vull dir, ja fa anys que no... Jo he passat per orquestes d'estiu, que les fas sense pensar en el que estàs fent, però vaig a des de... Per exemple, des que vaig començar en Oscar Bridge, l'etapa Oscar Bridge em va marcar molt, perquè jo tenia la sensació d'estar fent, juntament també, una música de molta qualitat, molt ben interpretada en els formats, en les sales, que era possible, tant si ho fèiem a duo, a trio, a quartet, o en una sala gran, o en un garito. Després, en Ona Nua, per exemple, que no ha fet tants concerts de banda com mereixia el projecte, cada concert ha sigut per mi com un esdeveniment important per la qualitat. I després, per exemple, ja més en Carles Pastor, per exemple, era una cosa espectacular perquè tenia un ambient de banda excepcional. També estava Josep Batuixi allí clavat i no ho sé, jo cada concert em sentia com si estiguera fent el rock and roll que sentia jo en els discos, saps? Pareix que em semblava com estar tocant en el nou Bob Dylan i m'ho creia molt. Darrerament també en Miquel Gil, per exemple, per a mi, quan em va cridar per a gravar i presentar Geometries, per a mi va ser un gran honor i, no ho sé, he après moltíssim en Manolo Miralles. No ho sé, no n'hi ha cap projecte que hagi estat que no m'hagi ensenyat res o poc. I així hi ha projectes que tinc a la vista, no ho sé, saps? Jo és que sóc una persona molt, molt realista i, clar, jo vaig començar ja tard a fer això. Deia que sóc conscient que jo no vaig a aparèixer en l'escena ni vaig a pegar ara un esclatit i començar a fer gires. Jo sé que el que estic fent-ho com una manera de trobar allò que puc fer ara, en aquest moment de la meva vida, en la que segurament a partir d'ara tindré una altra professió. I vull dir, estic trobant el meu format és el d'un compositor que de tant en tant, amb sort, podrà publicar coses.
I bueno, espero que algun dia tornes als escenaris i en aquest moment el que vagi a un concert teu, què pot trobar-se en un concert teu?
Previsiblement, vull dir, jo tinc ganes, clar que sí, i crec que sí que en tornaré. I previsiblement el format que serà, la major part de les ocasions serà que vaig jo en un teclat, una guitarra i una veu. Molt hauria de canviar l'escena o molt hauria de canviar la meva situació, el grau d'acceptació per part del públic. Jo tinc un grup molt reduït de seguidors, molt reduït. I llavors el que faig jo quan presento projectes són... vaig jo a soles en acústic i el que faig és jugar en el repertori de l'última publicació que hagi fet i les cançons que em vinga a gust de tocar d'altres àlbums i fins i tot alguna cosa que sempre m'agrada fer és provar cançons noves i amollar una cançó que no ha sentit ningú encara i que encara està en construcció. No ho sé, som, jo els concerts que he fet són esdeveniments molt propers, molt íntims. No ho sé, jo explico el que faig a la gent i de vegades conto un poc la història al rerefons de les cançons. I en els moments que he pogut he presentat en una banda molt reduïda.
Això esperem prontes. Si hi ha alguna cosa més que vulguis añadir a aquesta entrevista per finalitzar, voldries dir la pàgina web, si tens pàgina web i redes socials?
Si volen sentir el que faig, n'hi ha com una bona mostra al meu Bandcamp, Abraham Ribas Bandcamp, i allí trobareu els dos últims LPs, Cançons de la roba estesa, que és l'àlbum més llarg que he gravat de manera professional, i un single que vaig gravar que vaig publicar durant el confinament, que es diu Aforisme. I si és el millor lloc per a buscar-me, la veritat que no sóc molt d'audiovisual i per tant al YouTube no tinc massa material allà penjat, tot i que alguna cosa poden trobar també.
Moltes gràcies, Abraham Ribas, per haver-nos acompanyat. Esperem que hagis estat a gust en aquest programa. Esperem escoltar-te pront als escenaris, que és el lloc on el correspon. I fins ací el programa d'avui. Ens escoltem en el proper programa de la nostra música, ací en la teua emissora UPB Ràdio. Salut i música.
Vinga, moltíssimes gràcies a tu. Ha estat un plaer.
I a la gran nit que sembla fosca.
Les capitals de Son la vena plena de dies, que és l'última cançó, una cançó molt, molt íntima i molt dolceta, que també li podeu buscar la lectura, si voleu, al voltant de la idea de confinament o la idea de la fi d'aquest món, no?, que està marcant la pandèmia.
I és sobre d'ella com una capa i bufen vents i dansen aigües i s'arreceren com poden saber les coses grans i les menudes, les coses grans i les menudes. A dins la cambra, sobre una taula, tremola d'un ciri la flama. Uns ulls es miren, les ombres guaiten. A fora bufa un vent salvatge, les aigües van de davallada, plouen els còdols on en espases, la roca xiscla, és mi colada, la roca xiscla, és mi colada. Però dins la cambra, sobre la taula, no n'hi ha soroll, tot està en calma, poc més és molt que aquesta flama. Tota la calma, tota tempesta, totes les cambres, els ulls, les ombres, la llum del ciri sobre les taules fan la gran dies, fan la gran roca que gira i gira. La gran nit plena de dies.